Són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 5 de febrer del 2023. Ja ha sortit el sol fa cosa de 5 minuts per Cadaqués, en un dia que no es podrà fins passat un quart de 7 de la tarda al canal, altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, ja tenim aquí el Mambo, ja tenim aquí el Dragon Khan. Ahir temperatures disparades cap amunt, demà caiguda cap avall. De seguida li demanarem una mica la recepta al doctor Martí Oliveres, perquè la meteorologia ha de ser important en les pròximes hores. Ahir ja va ser un dia estrany, de fet. Hi va haver algunes zones del país, comarques de Girona, per exemple, on es van batre rècords d'amplitud tèrmica, això que en diuen, amplitud tèrmica. La distància entre la màxima i la mínima. Hi va haver algunes poblacions, alguns municipis, que van tenir mínimes sota zero durant la nit i cap al migdia superaven els 25 graus, que és una barbaritat. Alguns, insisteixo, rècord d'amplitud tèrmica, més de 30 graus de distància entre la mínima i la màxima. Doncs bé, avui comencem a fer el trànsit cap a l'hivern més cru de nou, que serà demà i tot l'inici de la setmana. Farà fred, plourà, nevarà, veurem en quina intensitat. Avui és un diumenge, però ben assolellat, ben tranquil, per tant, per aprofitar bé. Ens plantem el darrer dia de la setmana explicant-vos que ahir va haver-hi el Benidorm Fest, la final, aquest festival musical que tan hàbilment Televisió Espanyola va aconseguir situar en el calendari l'any passat, en aquesta mena de procés per escollir la cançó que durà fins al Festival d'Eurovisió, que és una cita que, si bé l'any passat va tenir un èxit probablement inesperat a tots els efectes d'audiència, en capacitat d'incidència fins i tot, sembla que ha començat a baixar punts aquest any. Ni polèmiques, ni emprenyada política pel resultat, ni fins i tot preguntes parlamentàries, ni debats sobre llengües a Espanya, perquè aquesta vegada, a diferència del gallec de Tanxugueires de fa un any, el català de Siderland no va poder arribar a la final. Bé, haurem de veure quina audiència va tenir ahir el festival, ho sabrem al llarg del matí, però és previsible que sensiblement inferior al del 2022. Això sí, el resultat és que 40 anys després de Remedios Amaya i el seu Quien Maneja Mi Barca, Zero Points, el flamenc tornarà a representar Televisió Espanyola a Eurovisió. La falta d'un conflicte ideològic en aquest concurs, en el d'aquest Benidorm Fest, segur que és el principal responsable que ahir no veiéssim, diguem-ne, l'excitació a xarxes de fa un any entre els càrrecs polítics de tots els partits, però sobretot d'Unides Podem, de fa un any, que recordeu que el 2022 van indignar-se tant que Rigoberta Bandini no guanyés, que es van demanar responsabilitats des del Congrés per veure què havia passat amb el sistema de votació. Probablement aquest any no ha estat així perquè tots els partits polítics, a diferència de fa un any, tenen problemes més greus per atacar i estem en any electoral. El PSOE amb els trens que no li entren als túnels. En el cas d'Unides Podem, amb la reforma del només sí és sí. Ahir Irene Montero obria la porta a canviar i augmentar les penes per millorar la llei, però el conflicte segueix enquistat amb el PSOE i s'ha de resoldre immediatament, perquè el temps corre. Segons El País, Sánchez ha donat fins dimarts per resoldre aquesta llei definitivament, per aturar no tant les rebaixes de penes d'agressors sexuals, perquè sembla que aquestes rebaixes, si s'han de seguir produint, es seguiran produint. Això no es pot aturar, almenys amb la gent que ja ha comès aquests delictes, perquè es poden acollir a aquesta llei que s'ha aprovat. No és tant per aturar això, sinó la sensació d'inacció política respecte a aquest problema que s'ha instal·lat des del punt de vista polític i d'opinió pública. Hi ha pocs mesos per les eleccions, això és vital. Les costures d'aquest pacte entre PSOE i Podem es posen a prova. D'això, de la proximitat de les eleccions, dels trens que no entren i la llei del només sí és sí, no els distreu ni un Benidorm Fest. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Clara?
Doncs pendents d'un incendi de vegetació que crema des d'aquesta matinada a Vita, amb el Baix Ebre. Una vintena de dotacions dels bombers treballen per estabilitzar el foc que afecta unes 30 hectàrees a la zona del Coll de l'Alba. Preocupa especialment el vent que bufa la zona.
Creix la tensió internacional entre la Xina i els Estats Units després que ahir a la nit dos caces abatessin el globus espia xinès que sobrevolava el país des de feia 4 dies. Pequín diu que hi donarà resposta al que considera una reacció exagerada i una greu violació de la pràctica internacional.
I avança la negociació entre PSOE i Podem per reformar la llei del només sí és sí. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, es va obrir ahir a augmentar penes, però amb la línia vermella de mantenir el consentiment. En parlarem al Via Lliure aquest matí amb la secretària d'Estat d'Igualtat, Àngela Rodríguez.
I el govern espanyol avisa que depurarà responsabilitats pel nyap dels nous trens de Rodalies d'Astúries i de Cantàbria que no passen pels túnels. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, anuncia que hi haurà acomiadaments imminents i una auditoria interna a Renfe i a DIF.
I Blanca Paloma serà la representant de Televisió Espanyola a Eurovisió amb la cançó EAE a la catalana Vico i el seu Noche Entera va quedar en tercera posició i Agonei en segon lloc, tot plegat en un Benidorm Fest aquest any sense grans polèmiques.
Als esports, el Barça comença aquesta nit la segona volta de la Lliga al Camp Nou contra el Sevilla i ho fa com a líder a 5 punts d'avantatge respecte al Real Madrid, que també juga avui al migdia al camp del Mallorca. El Girona de la seva banda rep el València amb la possibilitat d'allunyar-se 5 punts del descens i ahir l'Espanyol no va poder passar de l'empat a una casa contra l'Osasuna i té només 2 punts de marge.
Pel que fa al temps, ens espera un diumenge esplèndid, radiant amb domini del sol a tot el país i només 4 núvols poc importants. La temperatura al migdia ja no s'enfilarà tant, un ambient una mica més normal per l'època en espera de la caiguda en picat a partir de demà, una setmana que es presenta moguda, amb possibilitat de neu a cotes baixes.
Ara passen 7 minuts de les 8 en punt del matí. I el que us dèiem, va, que ho farem ràpid, això. 40 anys després, Espanya envia una cançó flamenca a Eurovisió. Repassem la resta de l'actualitat, el globus espia de la Xina, la llei del només sí és sí, però abans, els que heu anat a dormir d'hora, sapigueu que 40 anys després del qui em maneja mi barca, què deia després? Ara repassaré, de Remedios Amaya, això, ¿quién maneja mi barca? ¿Quién? Em diu el Blai. De Remedios Amaya, Televisió Espanyola torna a apostar pel flamenc amb Blanca Paloma. Llevi aquesta hora que sàpiga que aquesta és la cançó que anirà a Eurovisió per part de Televisió Espanyola. Aquesta proposta flamenco-electrònica de la cantant d'Els que es va imposar als seus competidors i la catalana Vico, malgrat que tenia el suport no només a casa nostra, sinó també de la seva tiana, es va haver de conformar amb el tercer lloc de la classificació i una certa victòria moral de ser la guanyadora del vot demoscòpic i també d'haver convertit la cançó en la més coneguda de tot el Benidorm Fest, aquest Noche Entera. La Tatiana, que deixa el concurs de Televisió Espanyola pujant 76 posicions al top 200 de Spotify a l'estat, just després d'acumular gairebé 1.800.000 reproduccions a la plataforma musical. Tot plegat en una gala del Benidorm Fest que haurem de veure quina audiència té, perquè no ha tingut massa història, i a diferència de l'any passat no hi ha hagut chanelazos, sorpreses, polèmiques, però sí algunes aparicions estel·lars que ara repassarem. Com ha passat durant tota la setmana, ho va seguir l'enviat especial de RAC1 al Benidorm Fest, Jordi Ramos.
La cançó Ea Ea de Blanca Paloma va confirmar l'èxit obtingut en la segona semifinal. La il·licitana va saber millorar si era possible l'espectacular muntatge que l'acompanyava. De fet, va aconseguir la màxima puntuació del jurat i també la de l'audiència, arribant als 169 punts. Ara el seu camí ja s'encarrila cap a Liverpool, on el mes de maig se celebrarà el Festival d'Eurovisió. Un viatge que ella assegura fer molt esperançada i confiada, a més, en aquesta cançó.
Jo crec que és una cançó diferent, que té essència i autenticitat i que crec que pot gustar fora de, d'Espanya, per què no? Sí, crec que Europa té molt bona estima al flamenc.
El segon classificat del Benidorm Fest ha estat Agonei, amb 145 punts, mentre Vico es va quedar amb 129. Igualment, la seva va ser possiblement l'actuació més aclamada pel públic present a l'estadi. És més, la mateixa artista diu que ho va viure com un concert i no deixa d'agrair la popularitat de la cançó.
En soc conscient i em fa molt feliç que la gent hagi connectat amb la cançó. I només puc dir que ve molta música, venen molts hits, hi ha molta Vico per aquest any i espero que per molts més anys. I res, o sigui, estic molt agraïda de tota la rebuda, la veritat.
La resta de participants van quedar amb aquest ordre. Megara, Alice Wonder, Carmento, José Otero i, finalment, la favorita abans del concurs, Fusa Nocta.
Doncs bé, gràcies, Ramos. A Tiana, al Maresme, al poble de Vico, l'única representant catalana que quedava al Benidorm Fest, la gala pràcticament es va seguir com una final de la Champions, a través d'una pantalla gegant i animant l'actuació de la noia nascuda allà, amb confetis, cantant i ballant. Així sonava Tiana. Tot plegat ho va seguir la corresponsal de RAC1 al Maresme, Marc Sánchez. Bon dia.
Bon dia. Molt públic familiar i jove no van dubtar en donar suport a Vico, o la Victòria, com l'anomenen. Tota la setmana n'havien estat parant al poble i ahir va ser una realitat. Van gaudir i cantar la noche entera i va haver-hi especial emoció amb la màxima puntuació del vot demoscòpic.
40 puntos. Som para... Vico!
Al final, però, medalla de bronze. Els veïns de Tiana tenen molt clar que per ells Vico ja ha triomfat.
Pensa que una tercera posició està molt bé.
Estic
segura que la cançó de la Victòria sonarà.
Bueno, ha estat una pena, però volíem que guanyés.
Jo penso que ha estat la millor, eh?
Sí, ho he dit superbé i la cançó és la més xula.
No he tingut sort, però bé, ens ho hem passat bé igual. La Vico ha fet un molt bon paper i estem molt contents i molt orgullosos d'ella.
I amb la gala ja acabada va tornar a sonar la noche entera per a tots els veïns que no van dubtar en fer la seva pròpia festa.
Per cert, Vico, que en fi... com dèiem, una certa victòria moral, una mica com Rigoberta Bandini fa un any, perquè la cançó, sens dubte, és la més popular de totes. Al voltant d'aquesta qüestió de la gala d'ahir, dèiem que algunes actuacions importants, la presentadora, Mònica Naranjo, va aparèixer després amb el seu gran hit, i fins i tot alguns li van reclamar que fos ella que anés a Eurovisió. Va ser una de les actuacions estrella, de fet, de la nit, de la presentadora del Benidorm Fest cantant el seu gran èxit. Per cert, la guanyadora del Benidorm Fest de l'any passat, Chanel, va anunciar que formarà part del jurat d'un reality show que faran a la televisió espanyola, Covernight, on també hi haurà Mònica Naranjo, però també Miguel Bosé, Mare Déu Senyor, i Juan Magán.
Estoy muy contenta de que se ponga la música en televisión y poder formar parte de...
Pero
de
preparada este para ser jurado, porque esto no es fácil, no es fácil. Un desafío, ¿eh?
Es un desafío, lo sé, Chanel. Pero estoy preparada.
I si l'any passat va ser Chanel, ara ja fa 20 anys que la representant de televisió espanyola a Eurovisió també va ser una catalana, Bet Rodergas. Que ell era a Benidorm i ara, 20 anys després, s'ha anunciat que l'artista del Bages farà un documental de la seva experiència. Ella va participar al festival sortint de la segona edició d'Operación Triunfo, sempre ha dit que va haver de cantar un tema que no li encaixava, de fet no l'ha tornat a interpretar més, però l'han convençut perquè ho faci de nou a la festa oficial d'Eurovisió a Barcelona, que és al març, aprofitant aquest 20è aniversari. Un pas que, segons Rodergas, l'ha empès a voler dir la seva.
Jo vull posar el foco molt aquí, d'explicar-me, no? Perquè sí que també durant molt temps m'he sentit una mica incompresa, perquè m'he hagut de sentir com desagraïda, no? Que no estava valorant el que se m'estava donant i era com, ja, bueno, però... Llavors és com una oportunitat per explayar-me de com em vaig sentir jo, i després la part de present, que també em sembla molt interessant, és com afronto jo i com em preparo per tornar a interpretar aquesta cançó.
La Bet va quedar sisena el 2003 amb el Dime, que és un tema que encara avui, ahir encara el cantaven, i fa aquest documental que es diu Dime, història d'una canció, que si és com apuntava la Bet pot ser d'alt interès i que es podrà veure a partir del maig coincidint amb l'Eurovisió que es farà a Liverpool, i això es podrà veure a través de la plataforma digital de televisió espanyola. Pràcticament un quart de nou del matí. En un altre ordre de coses, es tensen encara més les relacions diplomàtiques entre els Estats Units i la Xina, perquè ahir a la nit les forces aèries nord-americanes, els militars, van tombar el globus espia xinès que sobrevolava el país, el van abatre, i que en les últimes hores havia congelat, i de fet continua fent-ho, les relacions diplomàtiques entre les dues potències. Però la rèplica del govern de Xi Jinping ha arribat aquesta matinada, i si bé en un primer moment la Xina havia adoptat una certa posició de cautela, de fet fins i tot amb disculpa pel que consideraven que havia estat una desviació involuntària d'un globus científic d'anàlisi meteorològica, doncs aquesta matinada Pequín directament ha acusat els Estats Units d'haver comès una violació de la pràctica internacional, i el Ministeri d'Exterior xinès en un comunicat diu que el govern de Joe Biden ha tingut reacció exagerada i avisa que estan estudiant com responen a aquest atac que s'ha fet, insistim, la nit passada. Amb dos caces F-22 de l'exèrcit dels Estats Units van disparar el globus tan bon punt van assegurar-se que cauria al mar, que cauria a l'oceà Atlàntic. L'explosió es va poder, de fet, enregistrar des de diversos punts del sud de la costa est dels Estats Units. Per exemple, així ho vivien unes persones que eren a Myrtle Beach, a Carolina del Sud.
Here we go!
Boom! És aquesta explosió que va acabar el recorregut d'aquest globus, que portava 4 o 5 dies passejant-se per al nord dels Estats Units, i ara se sap que el Pentàgon el va detectar fa una setmana, el dissabte passat, i que ara miraran, després d'haver-lo abatut, miraran de recuperar del mar les restes per intentar fer-ne una anàlisi, veure quina informació realment recollia, si era veritat que era senzillament un globus d'anàlisi científica al voltant de la meteorologia. Anem cap als Estats Units, corresponsal de RAC1, Vanessa Yaklich, bon dia.
Bon dia. El globus espia xinès va ser abatut amb èxit per dos avions de combat F-22 amb un míssil, segons el secretari de Defensa nord-americà. I després d'haver creuat el país de costa a costa durant 5 dies per zones sensibles per la seguretat nacional, l'Administració Federal d'Aviació també va haver d'aturar el trànsit aeri en diversos aeroports. El president dels Estats Units havia emès l'ordre des de dimecres, però el Pentàgon, que l'havia detectat des de dissabte 28, va recomanar esperar fins que fos sobre l'oceà per destruir-lo. Així ho explica Joe Biden.
Vaig ser breu amb el globus. Vaig ordenar al Pentàgon que l'enderroqués dimecres, tan ràpid com fos possible. Vam decidir que podia fer mal a civils i que el millor moment per fer-ho era quan estigués sobrevolant el mar. L'hem enderrocat amb èxit.
Crisi diplomàtica agreujada ara pel que el govern nord-americà considera una violació inacceptable de la seva sobirania i, com a conseqüència més immediata, ha cancel·lat el viatge del secretari d'Estat a la Xina, la visita oficial més important dels últims 5 anys que s'havia de produir des d'avui i durant tota la propera setmana.
Gràcies des dels Estats Units, Vanessa. L'incident al voltant d'aquest globus agreuja encara més la crisi diplomàtica entre els dos països, entre la Xina i els Estats Units, i es podria enquistar més amb el segon globus xinès que es va donar a conèixer ahir i que sembla que està sobrevolant l'Amèrica Llatina. De fet, fa unes poques hores les forces aèries de Colòmbia l'han confirmat, que divendres van detectar aquest objecte amb característiques similars i que ho estan investigant. I en les últimes hores, Taiwan, que és una de les principals discrepàncies que hi ha entre els Estats Units i la Xina, encara hi ha posat més llenya al foc. En un comunicat, el Ministeri d'Exteriors taiwanès demana a la comunitat internacional que actuï perquè ho consideren un atac greu a la seguretat aèria de tots els països. Taiwan, per cert, que ha denunciat en anteriors ocasions la presència de globus meteorològics xinesos que sospitaven que s'utilitzaven per espiar. De fet, una de les principals sospites dels Estats Units és perquè aquest globus, que sembla, segons la Xina, que es movia sense control, mogut pel vent, havia passat pel damunt d'una de les zones clau dels Estats Units, a l'estat de Montana, que és on hi ha una part de les reserves de les armes nuclears dels Estats Units. Bé, avui tots els mitjans analitzen aquest aparell d'espionatge que va ser molt utilitzat pels Estats Units també i Rússia durant la Guerra Freda i que en els últims anys haurien reaparegut. Expliquen que no són tan efectius com els satèl·lits, però tenen l'avantatge que són molt més barats i que poden explorar un territori més ampli i durant més estona. Haurem de veure al llarg de les pròximes hores quines conseqüències diplomàtiques continua tenint la destrucció d'aquest globus per part del govern dels Estats Units, d'aquest globus xinès, teòricament científic, però que sospiten que també és d'espionatge. Les 8 i 20 minuts. I avui que estem a les portes d'un gran canvi de temps important, després que ahir tinguéssim un dia molt càlid, especialment al migdia i en algunes zones del país pràcticament de primavera, inicis d'estiu, demà s'espera que caiguin a plom fins a 15 graus les temperatures respecte a ahir. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Què ha de passar a les pròximes hores, Martí?
Doncs sí, a les portes d'aquesta caiguda brusca de la temperatura es notarà demà amb el pas de les hores, per tant farà més fred al vespre que no pas de bon matí. Però al migdia ja notarem aquesta diferència respecte al cap de setmana, sobretot ahir, aquesta diferència molt marcada entre dissabte i dilluns a les comarques gironines. Ahir es va arribar als 25 graus a Girona, a Olot, als 24 a Vilobí d'Onyà, també Santa Coloma de Farners, 26 a Anglès. És una temperatura que molts dies d'estiu podem trobar de temperatura màxima fresca a la línia de la costa, per tant la magnitud d'aquest canvi de temps que hi ha hagut amb una tramuntana rescalfada, l'anticicló, la inversió tèrmica i realment una disbauxa de temperatures en funció del lloc i el moment, i ara l'espera d'aquesta clatellada important que notarem sobretot demà, caiguda de 10 a 15 graus pràcticament a tot el país respecte a dissabte, perquè avui afluixa una mica aquesta bonança. Continuarà fent, si estarà molt bé el migdia amb aquest sol que ha de dominar, o sigui que avui com si no hagués de passar res i demà ja caiguda la temperatura, començarà a entrar el vent amb més força als extrems del país, aquesta tramuntana i mestral que avui encara es deixen sentir, s'han d'anar reforçant, també augmentaran els núvols i tot plegat comença a treure el nas una pertorbació mediterrània que es formarà a la zona de Còrsega, Sardenya, Balears, Catalunya, i ens enviarà un flux de llevant que combinat amb l'aire fred ens parlarà d'una setmana que pot ser mogut en alguns moments en fases de pluja o neu a cotes baixes. Anirem explicant una mica al llarg del matí aquesta cota de neu que en principi ha d'anar baixant cap als 700 metres, puntualment 500 metres entre dimarts i dijous. Això vol dir que algunes comarques interiors, no pas a la costa, poden veure neu.
També, per cert, sobre aquests canvis de temperatura, és interessant el que va passar ahir, que es van batre rècords d'això que en diuen l'amplitud tèrmica, no?
Sí, aquesta calor molt, molt desbocada al migdia que dèiem, amb aquests 26 graus de màxima, per exemple, Anglès, però el que destaca sobretot és la ciutat de Girona. Pràcticament 25 graus de màxima venien d'una nit a 5,5 sota zero. Aquesta diferència de més de 30 graus entre el dia i la nit és una visió, és una amplitud que no s'havia observat mai, diuen, des del 1884 a la capital de les comarques gironines. 30 graus de diferència, insistim, entre el dia i la nit, però no només a la capital, a la ciutat de Girona, sinó també, Anglès, a Olot, a Vilobí d'Onyà, venien de glaçades potents de bon matí i després aquesta situació de temperatures per anar amb màniga curta, literal. O sigui, passàvem d'un anorac ben gruixut a temperatures d'anar amb màniga curta.
No te'n vagis, Martí, perquè ara de seguida li preguntaré per aquestes pluges i si això ens pot ajudar contra la sequera, però davant d'aquest canvi brusc de temperatura, d'aquest sol radiant d'aquest cap de setmana, la onada de fred que arriba en les pròximes hores, Protecció Civil ja recomana informar-se bé del temps abans de sortir de casa, de ser molt curosos amb els desplaçaments, fets a peu o per carretera, intentant com a objectiu evitar que les glaçades puguin jugar amb les passades, Giró.
Teresa Serra, del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, alerta a RAC1 que creixen les visites per fractures als canells després de grans gelades o nevades.
És molt típic les caigudes, les relliscades, en les quals les contusions directes amb el canell per frenar la mateixa patacada se'n veuen afectades, i és molt típic la fractura de coles, que s'anomena.
La sotsdirectora operativa de Protecció Civil, Teresa Serra, demana màxima prudència en declaracions a RAC1 i equipar-se bé abans de sortir al carrer.
Mirar de no sortir en les hores del dia en què les temperatures són més fredes, no? Vestir-nos adequadament, portar guants, gorro... Quan estem en temperatures que són més extremes de les habituals, siguem conscients de quina és la nostra capacitat per adequar l'activitat que fem. Podem trobar les voreres que hi hagin espais on pugui haver-hi gel. Estar més atents, no?
El cotxe recomana també agafar fort el volant i ampliar al màxim possible les distàncies de seguretat.
7 minuts i 2 quarts de 9 del matí, però per fred, atenció a la sensació tèrmica rècord que es va arribar divendres als Estats Units, a Mount Washington. Atenció a la xifra. 78 graus sota zero de sensació tèrmica, 78 sota zero, que perquè us feu una idea, anava a dir que és una temperatura d'un altre planeta, literalment, és la temperatura mínima que s'ha registrat aquesta setmana a Mart. 78 sota zero en una zona dels Estats Units. Va passar, insistim, divendres, tot plegat perquè durant unes hores la muntanya va quedar dins l'estratosfera. Es van registrar condicions mai vistes amb aquesta sensació tèrmica absolutament rècord i ventades de 200 km per hora. De fet, des de l'observatori de Mount Washington sonava així. Amb unes imatges que semblen, de debò, si les veieu, més aviat tretes d'una pel·lícula. 78-0 al Mount Washington dels Estats Units, temperatura que és la mateixa o similar que la mínima que hi ha hagut a Mart aquesta mateixa setmana. Pel que fa a les pluges que s'esperen per aquesta setmana, Martí, es notarà, seran bones, tenim esperances o no gaire?
Tenim esperances perquè poca aigua que caigui, doncs molt benvinguda serà. Això sí, no ens fa parlar d'un canvi substancial, ni molt menys pel que fa a revertir la situació dels embassaments a casa nostra, però sí que alguns mapes apunten que pot anar plovent força dies, estones durant la setmana. No pas una regada de no parar, sinó d'estar cada dia plovent, estones, doncs alguns ruixats aquí i allà que poden anar sumant litres, sobretot entre dimarts i dijous, a les comarques de Barcelona i Girona. Sembla que Lleida i Tarragona quedarien una mica més al marge, a priori, potser la zona dels ports hi pot anar plovent més a finals de setmana, però sobretot Girona i Barcelona, ja a partir de demà alguns primers ruixats, dimarts, dimecres, amb aquestes nevades a cotes relativament baixes, veurem. Alguns acumulats de cara dissabte i diumenge doncs ens fan ser optimistes, poden caure en el conjunt de l'episodi potser 50 litres per metre quadrat en algunes comarques de la meitat est. Insistim, no és per canviar la situació de cop i volta, però millor això que res, o sí que potser pugen un 3, un 5% a finals de setmana alguns embassaments de les conques internes.
Gràcies, Martí. Doncs al voltant d'aquesta qüestió de la sequera, que continua, preocupa en molts àmbits, i un d'ells, potser no hi havíem pensat gaire, però efectivament també preocupa, és dels bombers, que alerten a RAC1 que la sequera i la falta d'aigua als pantans els pot dificultar l'extinció d'incendis forestals. Aquesta setmana les reserves han baixat del 29% i és una situació que pot provocar que alguns mitjans aeris hagin d'anar més lluny per proveir-se d'aigua. Per exemple, si no poden recórrer l'embassament de Siurana, que està ara mateix al 7%, haurien d'anar potser fins al mar. I resulta que les maniobres per omplir aquests hidroavions amb un nivell d'aigua tan baix són massa arriscades, Joel Peña.
El responsable de mitjans aèris dels bombers, Xavier Toledo, explica a RAC1 que tenir el vent de cara facilita als pilots les maniobres per agafar aigua. A més, si els pantans tenen un nivell d'aigua baix, és difícil calcular la profunditat i per no arriscar-se, el millor és buscar un altre punt d'abastiment.
El pilot, quan entra en el pantà, no sap si està parlant, si té 2 metres de profunditat o només té un pam, no? Per tant, davant del dubte, no farà la càrrega d'aigua. Això què implica? Anar més lluny a buscar l'aigua, i amb la qual la sínia de tornada a l'incendi està més llarga.
En casos d'incendis simultanis com els que es van veure l'any passat, el temps és clau per aturar l'expansió dels focs. L'altra cara de la moneda, però, són els helicòpters, que tenen l'opció d'agafar aigua de piscines municipals i punts d'abastiment més petits.
Gràcies, Joel. Doncs bé, ara mateix estem pendents d'un incendi que hi ha a Catalunya de vegetació forestal a Vítam, a Tortosa. S'ha declarat poc després de la mitjanit a la zona de Mas de Pedereles, al Coll de l'Alba, i segons els primers càlculs dels bombers hauria cremat ja 30 hectàrees. Ara mateix hi treballen 21 dotacions, hi ha dos flancs amb vies d'estabilització, però el risc ara mateix és el vent en aquesta zona, vent de mestral, que temen que podria generar focus secundaris. Per cert, Martí, potencial d'aquest incendi, tenint en compte aquestes previsions del vent, com ho veus?
A veure, de cara a la tarda és quan hauria d'anar fluixant aquest mestral, però bona part del diumenge, fins allà a les 4-5, veiem un vent de mestral no especialment fort a la zona, però sí de 30-40-50 km per hora, com ha anat fent durant la matinada. A l'altra banda de la zona de l'incendi, perquè ens fem una idea, la zona de la Serra de Cardó al Boix, doncs a l'altra banda és l'Ampolla, el Perelló, tota la costa del Baix Ebre. En aquesta zona hi ha bufat amb més ganes, 70-80 km per hora, tocada a l'Hospitalet de l'Infant, al Perelló. Per tant, terra endins no és un mestral tan fort, però ens fa pensar que es pot mantenir durant el migdia, intensificar-se una mica i després anar perdent força de cara a la tarda i al vespre. Per tant, bones notícies, perquè no és un vent especialment fort. La part negativa és que no acabarà de fluixar durant bona part del dia.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Pendents de l'evolució del foc, per tant, aquí insistim, es troba al Baix Ebre, en aquesta zona que es diu el Coll d'Alba, i que, en fi, de moment 30 hectàrees cremades, pendents de l'evolució amb aquest mestral que continua bufant en aquesta zona. Per cert, encara parlant d'incendis, les dues naus que van cremar fins ahir a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, ara hi ha el risc que s'enfonsin.
Els bombers van donar el foc per controlat cap a 6:15 de la tarda, pràcticament 22 hores després que comencés. Ara han precintat els 700 metres quadrats que ocupen les naus i també els edificis del costat per si les estructures s'acaben ensorrant. L'incendi no va provocar cap ferit.
I on s'estan vivint els pitjors incendis de les últimes dècades és a l'Amèrica Llatina, a Xile, també amb el vent com a enemic.
Dale, muchacho!
Aquests són els bombers que s'enfronten a les flames. Segons l'últim balanç, el foc ja ha arrasat 45.000 hectàrees al centre i sud de Xile, que és una àrea amb molts boscos i amb molts latifundis. Les autoritats xilenes confirmen que almenys 23 persones han mort ja i prop de 1.000 ferits han estat en resultat de diversa consideració. També s'han hagut de rellotjar prop d'un miler de persones. 8:45 del matí. En plana política, finalment el Ministeri d'Igualtat cedeix i accepta introduir canvis a la llei del només sí és sí. La ministra Irene Montero ha claudicat després de setmanes defensant-la i ara accepta reformes com incrementar les penes en els delictes d'agressions sexuals. Això sí, Montero no vol ni sentir a parlar de tocar el concepte clau de la llei, que és el consentiment.
Solo hay una cosa en la que no estoy dispuesta a ceder. El cambio del modelo, la vuelta al esquema penal de la violencia o la intimidación. El consentimiento ha llegado para quedarse.
Així ho deia ahir Irene Montero, deia que només hi havia una cosa, que era aquesta qüestió del consentiment. Ara el govern espanyol vol intentar aturar els dards que li envien des dels partits de l'oposició. Bàsicament tots aquests moviments tenen a veure amb l'any electoral i amb el canvi respecte a l'opinió pública, especialment vol evitar el govern d'Espanya les crítiques que li arriben del PP, que ha fet servir la quantitat molt considerable de rebaixes de penes en delinqüents sexuals per carregar contra tot el govern, contra Moncloa. Anem cap a Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Montero insisteix a dir que la llei està ben feta. Tot i així, admet que encara hi ha discrepàncies amb els socialistes i a contracor accepta modificar la llei del només sí és sí perquè hi hagi una resposta unitària al que Podemos considera una ofensiva política, mediàtica i judicial dels sectors més reaccionaris.
No tenemos un acuerdo con el Partido Socialista. Tenemos una discrepancia fuerte en torno al consentimiento. Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí.
Al seu costat, el PP insisteix en que Pedro Sánchez està prioritzant els interessos del seu partit per damunt de protegir les possibles víctimes. Des que la llei va entrar en vigor el mes d'octubre, aproximadament 400 agressors sexuals han vist rebaixada la seva condemna. El govern espanyol preveu dur la nova llei al Congrés a mitjans de febrer i aprovar-la definitivament.
Precisament, gràcies, Roger. Avui al País podem llegir una reconstrucció detallada dels estira i arronsa que han mantingut els dos socis de govern des que van començar a negociar aquesta llei. El diari explica com al desembre la ministra de Justícia, la socialista Pilar Llop, li va demanar a la titular d'Igualtat, Irene Montero, de Podem, que s'havia de canviar la llei per evitar més rebaixes de penes. En un primer moment Montero no volia, però va acceptar que Justícia li enviés una proposta de modificació. Però en aquest cas no va acabar d'agradar perquè, efectivament, s'apostava per augmentar els anys de presó afegint els elements de violència i intimidació. Però la titular d'Igualtat es va oposar en rodó perquè sostenia que amb aquesta modificació el consentiment deixava d'estar al centre i a partir d'aquí les negociacions han estat 2 mesos amb aquesta discussió. Les negociacions continuen en un punt similar. Ara, en tot cas, Igualtat ha acceptat canviar la norma per apujar les penes, però no vol que aquest augment es vinculi a la violència i intimidació, que seria el model anterior. Ara bé, Justícia li adverteix que si no ho fan així, jurídicament els podria causar més problemes als tribunals. Sigui com sigui, el president Pedro Sánchez ja ha advertit, segons diu el diari El País, que tenen 48 hores de marge per arribar a un acord fins dimarts, que és prevista la Junta de Portaveus del Congrés, i si volen modificar aquesta llei, el ple del 14 de febrer s'haurà d'incloure l'ordre del dia que es pacta dimarts. Si finalment no aconsegueixen signar el pacte, Sánchez haurà de decidir si el PSOE presenta una reforma en solitari de la llei. 8:33, i d'altra banda, encara al voltant de les qüestions d'agressions sexuals, el Tribunal Suprem ha condemnat a 27 anys de presó un home de 73 anys per abusar sexualment de 6 menors. A canvi, l'home els donava diners, roba i menjar. A més de la pena de presó, el Suprem ratifica 5 anys més de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà amb les víctimes. 8:34. I ara que parlàvem del Partit Popular, ahir va exhibir unitat en la seva convenció a València amb una imatge pràcticament inèdita, que és la dels expresidents Aznar i Rajoy junts i fins i tot abraçant-se. Van donar suport ahir a la nit al líder del PP actual, Alberto Núñez Feijóo, Van fer una salutació, diguem-ne, afectuosa, que en diuen, amb una certa abraçada, una mena d'abraçada. També ho van voler evidenciar en paraules, amb compliments de l'un cap a l'altre i de l'altre cap a l'un, una unió que Pablo Casado, que per cert no hi era, no va poder aconseguir en el seu moment. Ahir Aznar deia això.
Querido expresidente del gobierno de España, y sobre todo querido amigo y colega de tantos años y de tantas batallas, Mariano Rajoy.
Aquest era el missatge que llançava cap a Rajoy i el corresponia a ell.
Sigo estando a disposición de todos como un militante más dispuesto a aportar, igual que José María Aznar, todo aquello que se nos pida. Hice lo que pude cuando se me solicitó y cuando no pude, pues no hice nada. ¿Qué le vamos a hacer?
El gran oblidat de la convenció, en tot cas, va ser Pablo Casado, que no només no hi era, no se'l va convidar, sinó que ni tan sols el van anomenar. Més enllà de la política interna del partit, la polèmica llei del només sí és sí, que ara comentàvem, va centrar bona part de l'atenció tant d'Aznar com de Rajoy, que van acusar tots dos Pedro Sánchez de desprotegir les dones.
Resulta que una ley que se decía que iba a proteger a las mujeres como nunca antes se aplica repartiendo pulseras electrónicas a las mujeres para defenderlas de sus agresores puestos en libertad.
Y de la torpeza de alguno. ¿Cuántos violadores han sido beneficiados por la incapacidad de unos responsables políticos?
Els dos expresidents que van monopolitzar la Convenció dels Populars, que tanca avui Núñez Feijóo, van defensar el seu llegat, Rajoy va carregar contra els indults i va donar tot el suport als policies que ara seran jutjats per les càrregues de l'1 d'octubre. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Un Rajoy que demana que ningú oblidi el que ha fet Sánchez amb els qui van estar a punt de trencar Espanya. No va citar en cap moment Puigdemont i va treure pit de totes les decisions que va prendre.
No se van a olvidar de los indultos. Tiene gracia que ahora empieza el juicio contra los policías que estaban manteniendo el orden y la ley y quien ha organizado esto estén indultados.
Aznar va utilitzar el seu argot habitual per parlar de secessionistes, terroristes, delinqüents, referint-se a l'independentisme, per denunciar la derogació de la sedició, però més enllà d'això, va fer una defensa amb dents i ungles del seu llegat. Cap autocrítica, no es penedeix de res, ni la gestió de l'11M ni l'Iraq, i la seva pedra a la sabata només és aquesta.
La única cosa que tengo clavada de mis tiempos de gobierno es no haber sacado adelante, no haber podido sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional. No porque nos faltase voluntad para hacerlo, sino por los que vinieron detrás lo arruinaron.
I en la defensa dels llegats, tant Aznar com Rajoy van reivindicar com mai la figura de Rita Barberà, que el partit va apartar abans de morir quan se la investigava per corrupció.
Passen ara 7 minuts, gràcies Jordi, de 8:45. Que la política espanyola es parla sobretot de la llei del només sí és sí. En política catalana sobrevol avui el concepte del tripartit a través de tota la premsa i de les entrevistes i dels comentaris d'opinió després de l'acord d'aquesta setmana entre Esquerra i el PSC i també els comuns per tirar endavant els pressupostos a Catalunya. Avui és una mica la paraula estrella que surt a les entrevistes, als anàlisis. S'hi refereix Pere Aragonès, li ho pregunten en una entrevista al diari Ara, i allà és contundent. Diu que aquesta opció no és possible perquè republicans i PSC defensen postures diferents.
És tan evident que el PSC i jo i el meu govern defensem projectes diferenciats que això no té cap mena de viabilitat. Per tant, pensar que pot haver-hi un govern conjunt mentre el PSC segueixi negant el dret a decidir, crec que no té cap mena de base.
També en parla, en aquest cas, i li pregunten al periòdico, Salvador Illa, el líder del PSC, diu que ara no és el mateix moment que el del tripartit i, per tant, no estem parlant del mateix, però tampoc no descarta allargar la mà per aconseguir una certa estabilitat dins del govern. Ara bé, diu que això depèn també d'Aragonès i que, de moment, ja li està bé governar des de l'oposició.
El govern aragonés es un govern muy débil y que no está haciendo lo que corresponde a Cataluña. Lo que intentamos evitar es que los platos rotos de esto los paguen los catalanes, y por eso estamos trabajando en la construcción de una alternativa, por eso un gobierno alternativo de Cataluña y todo el conjunto de propuestas que hemos hecho, pero con mano tendida.
I aquest debat sobre el tripartit, si ha tornat o no ha tornat, si pot tornar o no pot tornar, ocupa també les columnes d'opinió als diaris. Per exemple, s'ho pregunta la Lola García, La Vanguardia, diu: l'acord entre Aragonès i Illa no pressuposa un tripartit, igual que l'acord a la Diputació de Barcelona no és un passatge a la sociovergència a la Generalitat. Ara bé, la Lola també hi deixa la porta oberta, dependrà del cicle electoral de les municipals espanyoles i catalanes. Doncs més enllà d'aquesta idea del tripartit, l'altre tema sobre el damunt de la taula continuen sent els pressupostos. El diari Ara Aragonès carrega contra Junts per Catalunya. El president lamenta que es desmarquessin dels comptes i subratlla que els pressupostos van ser, de fet, treballats i dissenyats per l'anterior conseller d'Economia, Jaume Giró, i que si Junts no dona suport als comptes serà perquè no vol, no perquè no vulgui, no perquè no pugui. Per la banda de Junts també hi ha retrets. El candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, deia ahir a l'agència EFE que Esquerra els ha deixat de banda.
Yo, si hubiera sido uno de los que lleva este tema, estaría dolido. Ya estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Hay veces que se han de apoyar cosas porque si no se hace, pues acaba pasando una desgracia. Pero es verdad, hay motivos para que Junts per Catalunya estén dolidos con la manera de actuar del presidente de la Generalitat y su gobierno.
I pel que fa a la tercera pota de l'acord dels pressupostos, estem parlant dels comuns, maniobra Jéssica Albiach per mostrar la seva distància amb alguns dels acords que han portat a Esquerra Republicana amb el PSC per aquests pressupostos. Per exemple, l'ampliació de l'aeroport del Prat, el projecte del Hard Rock o la B40. Els comuns diuen que no es farà, en aquest cas, l'aeroport del Prat de cap de les maneres, mentre Illa insisteix que d'una manera o altra s'acabarà complint. En parlaven tots dos des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Allà hi era el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, va assegurar que l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC no preveu cap assignació econòmica per als macroprojectes pactats, especialment l'ampliació de l'aeroport del Prat.
No hi haurà ampliació de l'aeroport del Prat. Aquest document extra pressupostari el que fa és constatar aquest fracàs del model del PSC, de Foment, d'Aena.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va demanar prudència a Albiach i es va mostrar convençut que Esquerra tirarà endavant els projectes de país pactats.
I no va bé ser tan categòric amb algunes coses, perquè queden a la maroteca. Ens hem arribat a un acord per desencallar projectes que estaven encallats a Catalunya i respectarem aquest acord i estic segur que Esquerra Republicana el respectarà.
Albiach i Illa es van trobar ahir a la 172a edició de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, una fira que es preveu que aquest matí visitin, entre altres, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la presidenta de Junts, Laura Borràs.
Per cert, gràcies, Josep. Ahir va haver-hi, al voltant d'aquests acords de pressupostos, una protesta davant el Hard Rock de Plaça Catalunya amb una trentena d'activistes i membres de la plataforma Aturem el Hard Rock, que van ocupar el local per manifestar-se en contra del projecte pactat pel Partit Socialista i Esquerra en aquests pressupostos. Hi va haver-hi aquesta protesta al Hard Rock i, a més, ahir va haver-hi una manifestació, unes 600 persones al centre de Barcelona per condemnar la infiltració d'un policia en entitats socials de la ciutat. La concentració va començar als Jardinets de Gràcia i va recórrer diversos carrers fins a arribar al Passeig Lluís Companys, on van llegir un manifest sota l'Arc de Triomf. És un debat interessant que avui apareix als diaris, el dels policies infiltrats i fins on poden fer la seva feina i fins on no. I parla, per exemple, llegim dos casos polèmics que van passar al Regne Unit. D'una banda, La Vanguardia diu que el país britànic va començar a canviar la llei després que un agent infiltrat va deixar embarassada una dona i va desaparèixer. No només va mantenir relacions, sinó que, a més, la va deixar embarassada. I el diari El País recorden el cas d'un activista mediambiental que va denunciar un policia infiltrat amb qui havia mantingut una relació sentimental durant un any, i a la sentència el tribunal anglès li va donar la raó. Va concloure que s'havien violat els drets humans de la dona i va obligar la policia a indemnitzar-la amb 250.000 euros. Això ha passat al Regne Unit i, per tant, és un debat també interessant que vés a saber si s'obre també en el cas de l'estat espanyol. Passen d'aquí 2 minuts, seran 9:15. I encara parlant de política espanyola, és un dels temes meravellosos d'aquesta setmana, els trens que no hi caben pels túnels. La ministra de Transport del govern espanyol, Raquel Sánchez, va anunciar que havia demanat disculpes ja públicament al president de Cantàbria i anunciava ahir que es depuraran responsabilitats pel nyap d'aquests trens de Renfe per Astúries i Cantàbria. Com us explicàvem ahir, no hi passen per alguns dels túnels d'aquestes comunitats. Sánchez explicava que hi haurà acomiadaments i que Renfe i Adif s'enfronten a una auditoria interna.
Se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error. Es decir, que vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias para poder acortar, ¿no?, ese retraso que se va a padecer en la entrega de esos trenes.
Sánchez ha assegurat que el nou model estarà dissenyat a l'estiu i que es començarà a fabricar tan aviat com sigui possible. És una polèmica que tornava a destapar la mala maror que hi ha entre les dues empreses. En parlava ahir al Via Lliure el director del Centre d'Estudis de Transport Terminus, Joan Carles Salmerón.
Sí, en part sí. I en part també en construir una administració, i Renfe encara funciona, que és una empresa pública, encara funciona com si fos una administració amb un excés de burocràcia que al final fins i tot un departament no es parla amb un altre. Sí. I si ja és una altra empresa, com s'ha dit, també sí.
Salmerón també va parlar de nyap per part de l'administració i de falta de previsió en un dels ridículs de l'any pel que fa a les infraestructures de l'Estat. 3:45 del matí. Des de fa unes hores, la Unió Europea ha deixat de comprar productes derivats del petroli rus, per exemple, el dièsel que fem servir als cotxes. Forma part d'una de les mesures que es van aprovar en el darrer paquet de sancions a Rússia. El dubte ara és com això pot repercutir o no en el preu del dièsel. Eurocorresponsal de RAC, Justobar, bon dia.
Bon dia. Les butxaques dels europeus continuen tenint els ulls posats a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i a les sancions a Rússia. La d'avui, a més, és de les que té efectes directes. Segons alguns analistes, amb aquesta prohibició, Europa deixarà de comprar l'equivalent a 14 piscines olímpiques de dièsel a Rússia. A més, els productes derivats del petroli rus representaven gairebé la meitat del total que comprava la Unió Europea. Això disminuiria l'oferta i podria fer pujar els preus. Per tal que aquesta pujada no sigui excessiva, els 27 ja han començat a buscar nous clients a Àsia i al Pròxim Orient. A més, la pressió internacional per castigar Rússia es redobla, ja que la Unió Europea i el G7 han arribat a un acord amb tercers països que utilitzen petrolers europeus o asseguradores europees per comprar petroli rus perquè a partir d'ara ho facin a un preu màxim de $100 al barril de dièsel.
Gràcies, Lluís. Doncs al voltant d'aquesta qüestió, quin efecte tindrà sobre els preus? Ens ho hem preguntat també amb determinats experts que apunten que és possible que aquesta decisió de la Unió Europea de deixar de comprar productes derivats del petroli rus faci a pujar una mica o encarir el preu del gasoil, però també recorden que aquest preu, el dels carburants, ve determinat per l'evolució del preu del petroli, cosa que, per tant, ho fa extremadament difícil de predir. Víctor Cullell.
Els experts creuen que amb la Unió Europea deixant de comprar dièsel a Rússia canviarà l'evolució dels preus del dièsel, sobretot perquè caldrà importar-lo d'altres indrets, cosa que suposarà que s'hagi de pagar una mica més. N'ha parlat a RAC1 el professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordi Perdiguero.
Les refineries que estan localitzades a Espanya no produeixen suficient dièsel, per tant hem d'importar dièsel d'altres països. Amb la davallada de la possibilitat de comprar dièsel durant aquest últim any, ara la impossibilitat d'importar dièsel de Rússia, sí que és possible que el preu del dièsel es pugui veure afectat i pugui ser una mica més alt del que seria si no tinguéssim aquest problema.
Ara bé, Perdiguero assegura que tot i que el descompte de 20 cèntims al litre ja no existeix, el preu dels carburants serà més baix que l'any passat. Apunta que serà difícil veure el litre de gasoil per sobre els 2 euros.
Gràcies, Víctor. I tot i que s'espera que aquest any la benzina sigui la més barata que el 22, és cert que aquesta setmana el preu ha pujat dels carburants. Passen 2:45. Parlant d'economia, Pedro Sánchez reclama al PP que retiri els recursos al Tribunal Constitucional pels impostos a les grans fortunes, vistos els guanys rècord que acumulen els bancs. Us ho dèiem ahir, 20.500 milions d'euros aquest any passat. El president espanyol ho considera poc menys que una indecència.
Hemos conocido esta misma semana los beneficios extraordinarios que tiene la banca y hemos visto cómo el Partido Popular lo que hace es oponerse, incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional, impuestos que lo que hacen es garantizar un reparto justo tanto de las cargas como de los beneficios de esta crisis económica que estamos sufriendo a culpa de la guerra de Putin en Ucrania.
Doncs bé, en aquest context, la proposta d'Unides Podem per aplicar un topall al preu de les hipoteques variables i que està a debat dins el govern espanyol, com us explicàvem ahir, no té el vistiplau del tot dels experts. Creuen que s'ha de tenir en compte els efectes negatius que podria tenir a llarg termini i avisen, Judit Vila, que no només s'hauria d'aplicar si aconseguís el suport de tots els agents econòmics.
També ha assenyalat l'efecte de les pujades dels tipus d'interès. Dijous el Banc Central Europeu els va elevar mig punt més, de manera que una hipoteca variable mitjana es pot encarir uns 300 euros al mes. El secretari tècnic del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla, defensa que s'haurien d'aplicar mesures pal·liatives per les famílies més vulnerables, però no amb caràcter general.
Posar barreres al camp és molt complicat, perquè al final sempre hi ha resquicis, sempre acabes provocant impactes molt més enllà del que tu volies fer. En el cas del sopaet, segurament hi ha efectes indirectes que no s'estan contemplant. Torno a dir, això al final ha de ser un consens en tots els implicats, perquè si no, malament rai, sobretot perquè en altres països això segurament no es farà.
Un diagnòstic que comparteix el director general de la plataforma digital d'hipoteques Trioteca. Segons Ricard Garriga, el fet d'aplicar un topall podria generar més inseguretat.
Quan estàs a mig d'un partit i a la meitat del partit canvia les regles del joc, generen normalment conseqüències que ara mateix no en sabem. La primera és la desconfiança, per exemple, de tots els inversors que tenen dipositats, petits inversors que tenen dipositats tots els seus estalvis en un banc.
10 minuts i arribarem a les 9. I en salut, els científics veuen probable combatre el 70% dels càncers els pròxims 5 anys. Diuen que tothom podria tenir a l'abast una anàlisi de sang per detectar qualsevol tipus de càncer. En parlava ja el Villalliure, el director de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Josep Carreras, el doctor Manel Esteller.
En colon i mama ja comencen a aplicar-se, estan aplicant-se avui en dia, però la idea és que això són tests que eventualment arribaran a tothom en un plaç de 5-10 anys o abans, perquè si pensem en la tecnologia com està avançant, en un plaç de 5 anys tindrem tests sanguinis, com a mínim, que detectaran un ampli espectre d'aquests tumors.
Esteller que deia que serà gràcies als avenços tecnològics que es podrà combatre encara més la malaltia i curar, com deia, el 70% dels afectats de càncer.
Sempre quedarà aquest marge de tumor, però, evidentment, un dels objectius avui dia estan parlant és arribar al 70% de la curació aviat. I crec que és possible, aviat vol dir d'aquí a 5 anys. Per tant, estaria molt bé. Afirmaríem molt dels que treballem en això.
Per cert, ahir que era el Dia Mundial contra el Càncer, ens va fer molta il·lusió saludar dues persones allà en el programa, que el tenen o que l'han tingut, la periodista de TV3, Núria Bacardit, que ens va estar una bona estona explicant com va ser la seva història, i també la Montse Llussà, que feia molts dies que no hi podíem parlar, la companya del Versió RAC1, que està de baixa des de l'abril, quan li van diagnosticar un càncer de mama, i allà ens explicava així com ho estava vivint.
D'ànims, estic contenta perquè he viscut molt de temps de les primeres paraules del Tomàs Cortadellas, el meu ginecòleg, que em va dir: tens aquest tipus de càncer? Tranquil·líssima, Montse, Barcelona, segle XXI, tenim la cura, tenim el tractament, tranquil·la, veuràs créixer la teva filla. Aquestes són les paraules que a mi m'han mantingut tots aquests mesos.
La conversa amb la Montse i amb la Núria Bacardit la trobareu a rac1.cat. En successos, un home mort després de caure des d'una alçada de 10 metres en un camí de roques a Torredembarra, al Tarragonès.
Tenia 32 anys i quan va caure estava passejant el gos per la zona del Roquer, que és a la vora del mar. Segons la policia local, l'animal va precipitar-se, però no va patir cap lesió. La víctima va apropar-se a la vora de la penya del penya-segat per assegurar-se que el gos estava sal i estalvi, i va ser llavors quan va perdre l'equilibri i va caure. Quan els serveis d'emergència van arribar, encara estava conscient, però va acabar morint per una parada cardiorrespiratòria. Va passar la nit de divendres a dissabte.
I han detingut a Madrid la primera persona del món que ha comès un delicte al metavers. És un jove espanyol, 18 anys, acusat de corrupció de menors, tinença i distribució de pornografia infantil i explotació sexual. Segons la policia, el crim l'hauria comès quan tenia 17 anys.
L'han detingut després d'una investigació que va començar al maig, quan els pares d'una nena d'11 anys van denunciar que havien enganyat la seva filla a través d'una aplicació perquè enviés fotos. El jove es va fer passar per una noia bisexual de 19 anys al metavers. Llavors buscava altres noies i els demanava que li enviessin fotografies i vídeos de caràcter sexual. A canvi, els hi enviava material pornogràfic que havia aconseguit d'altres víctimes. Com que aleshores el jove tenia 17 anys, la Fiscalia de Menors de Madrid va posar-lo en llibertat després que la policia espanyola el detingués.
I parlant d'internet, atenció que el Pakistan han decidit prohibir la Viquipèdia perquè consideren que té contingut blasfem. L'executiu va demanar a la plataforma que retirés alguns dels que considera sacrilegis que hi ha, però com que no hi ha hagut cap canvi, el regulador de telecomunicacions ha bloquejat la web i ara els pakistanesos no poden consultar la Viquipèdia des del seu país. Per cert, encara allà, notícia de fa molt poca estona, Pervez Musharraf ha mort als 79 anys després de patir una llarga malaltia. Qui va ser president del Pakistan, va governar durant gairebé una dècada després d'executar un cop d'estat l'any 99. El seu mandat es va caracteritzar per l'opressió i pels abusos dels drets humans. Va dimitir el 2008, Musharraf va decidir marxar a l'exili i va viure al Regne Unit i a l'Orient Mitjà. Ara feia temps que estava ingressat en un hospital a Dubai, als Emirats Àrabs, on finalment ha acabat morint en les últimes hores. En àmbit cultural, aquest cap de setmana Vic ha acollit una nova edició de la Fira de la Tòfona Truforum, dedicada a aquest producte. Tot i que el certamen hagi servit per constatar que la collita de tòfona aquest any ha estat escassa, més aviat. D'altra banda, hi va passar-hi Jordi Basté, que va recollir el premi de la Tòfona d'Or. Des de Vic, Gerard Vilà.
Dissabte frenètic d'activitats al recinte firal del Sucre de Vic. Demostracions de cuina, conferències i molta gent al pavelló principal on hi ha les parades amb productors de tòfona i de productes trufats. Tot plegat per acostar aquest tubercle als ciutadans i treure-li l'etiqueta de producte de luxe. Precisament d'això en parlava el director del món Arracu, Jordi Basté, distingit amb la tòfona d'or d'aquest any.
I que a més tenim un problema, que és que no tenim aquí al país cultura de tòfona, cosa que els francesos en tenen molta, i en canvi aquesta sensació de que és una peça d'orfebreria i caríssima, i realment no hi ha cosa més barata que el gust, i el gust de la tòfona és una cosa que és única.
El Truforum tancarà aquest diumenge amb una desena més d'activitats tant per a professionals com per a públic en general.
I en l'àmbit musical, a aquesta hora del matí, el Via Lliure de RAC1 pot avançar en exclusiva com sona el més nou d'un dels grans músics del país, de Mazzoni. Dimarts, el músic de la Bisbal, que ha conreat un bon èxit amb el disc Ludwig, dimarts, com dèiem, el Mazzoni publica Sense pluja, però amb diluvi. Aquest single que esteu escoltant ara per primer cop a la ràdio és el primer d'un grup de temes que anirà traient durant tot l'any referits a cadascuna de les estacions. Aquest té a veure amb l'hivern i fa referències al canvi climàtic. De moment, però, sembla que Mazzoni no té previst agrupar-les en un disc. Jaume Pla, que tancarà, per cert, la gira de Ludwig aquest dissabte que ve, dia 11, a la Sala Apolo, acompanyat de David Carabén i de Pau Ballbé com a convidats. El concert, que per cert serà especialment emotiu perquè és l'últim de dos dels components de la banda que l'ha acompanyat durant 18 anys. Això sí, Mazzoni continuarà fent música i continuarà actuant, evidentment, en directe. I aquesta matinada s'entreguen els Premis Grammy a Los Angeles amb Rosalía com a candidata a disc llatí alternatiu per Motomami. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Competint amb Sima Funk, amb Jorge Drexler, amb Mon Laferte, amb Gaby Moreno i l'incombustible Fito Páez. Tot i això, els artistes que tenen més nominacions són Beyoncé, 10 per l'àlbum Renaissance. També Kendrick Lamar, que en té 8. O Harry Styles, que en té 6. I fins i tot Adele, que també en té 6 més. La gala dels Grammy, que començarà a les 2 de la matinada, hora catalana, i es podrà seguir a través del canal Fest de Movistar Plus. I avui, a l'agenda de concerts del dia, un que ja ha fet el sold out, ha venut totes les entrades, Belén Aguilera. Pero tú no has visto las mismas películas que yo. Avui serà la sala Rasmatàs, tot venut per la barcelonina, que es va donar a conèixer en versions gravades en vídeo a casa seva i que s'ha passat el 2022 presentant el seu segon disc, Super Pop, ara ja enfilant al final de la gira. Mentrestant, Mishima actua avui a Vilafranca amb repertori renovat. I no és veritat que estic millor. Aquest 2023, els de David Carabén, que han tornat als escenaris de gira amb el seu últim disc, però donant un gir nou també al llistat de cançons. Hi han inclòs algunes peticions dels fans, com aquest mític Miquel a l'accés 14 del seu primer disc en català. I a Sabadell, Cesc Freixas i Roc Casagran, que hi paren per fer el vermut. Concert en horari de migdia, conjunt per presentar el seu últim projecte junts. Direm nosaltres, el disc en què Freixas musica els poemes de Roc Casagran.
Durant aquesta dècada, transformem Rodalies amb una inversió de més de 6.300 milions d'euros. A hores d'ara, com que estem treballant per a tu, ja s'han contractat més de 2.200 milions en obres per millorar la fiabilitat i la capacitat de la xarxa ferroviària, la renovació i ampliació de la flota de trens, l'accessibilitat de les estacions i la millora de l'atenció al client.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que el fax de Vuit TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el fax de Vuit TV, un programa gens freqüent.
Nena, en tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí...
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Segons si arribarem a les 9 del matí, temps ara pels esports, de seguida arrencarem tertúlia, però abans Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça arrenca avui la segona volta de la Lliga com a líder, 5 punts d'avantatge respecte al Madrid, rebent el Sevilla aquesta nit a les 9, al Camp Nou, amb l'objectiu de mantenir bones sensacions i continuar sumant 3 punts cada partit.
Sí, després d'una primera volta pràcticament immillorable amb 50 punts de 57, l'entrenador Xavi Hernández considera que l'equip està en una bona línia, però no...